moment dels corresponsals del bloc de nit. Els dimarts, més o menys cap a aquesta hora, fem una mirada exterior a una de les ciutats de la mà dels corresponsals que col·laboren aquesta temporada amb nosaltres. Un dia és a Berlín, un altre dia pot ser Washington, la setmana passada va ser a París i avui marxem a Londres, on ja ens espera el Xavier Romero. Xavier, bona nit i bona hora.
Hola, bona nit.
Avui la cosa va d'un compositor de qui aquest 2008 celebrem un aniversari, un compositor britànic, oi que sí?
Sí, avui parlem de Ralph Vaughan Williams, de la mort de qui se celebra aquest any el 50è aniversari.
Has dit Ralph? Ralph o Ralph?
Ralph. Vaughan Williams volia que l'anomenessin Ralph, i de fet s'emprenyava de valents si l'anomenaven Ralph, que és la pronunciació més coneguda del nom.
D'aquest compositor, de Ralph Vaughan Williams, es coneixen algunes obres que imagino que comentarem, però què et sembla? El situem una mica? Qui va ser Vaughan Williams?
Ralph Vaughan Williams va néixer el 1872 a un poble del comtat de Gloucestershire, al sud-est d'Anglaterra, en una família de classe mitjana alta, d'inclinació més aviat intel·lectual. Tant és així, de fet, que, per exemple, comptava entre els seus membres amb personalitats com el mateix Charles Darwin, pare de la teoria de l'evolució. Vaughan Williams va tenir una vida acadèmica molt llarga i completa que li va donar una base musical i cultural molt sòlida. Entre els seus mestres destaquen Hubert Parry i Charles Wood a Londres i Max Bruch a Berlín. Més tard, amb 36 anys i una carrera de compositor que avançava lentament, encara va anar a estudiar orquestració amb Ravel, de qui és famosa l'afirmació «Vaughan Williams és l'únic alumne que tinc que no fa la meva música». I és que Vaughan Williams, a part de composar, dirigia, donava classes i feia també d'editor. En aquest últim camp, la seva obra més important és l'Himnari anglès, publicat el 1906.
Vaughan Williams, ara destacaves aquest himnari anglès, va ser un gran recopilador de melodies, com en el seu moment havien fet altres compositors d'altres països, posem, per exemple, el cas de Zoltán Kodály o de Béla Bartók a Hongria, o fins i tot el mateix Felip Pedrell a la península. Vaughan Williams també va anar a buscar molta melodia anglesa.
Tens raó. Potser una de les seves facetes més conegudes és l'afició que tenia a recórrer les zones rurals per transcriure i conservar les cançons populars angleses, com van fer tants altres compositors europeus de la mateixa època, com tu dius. De fet, cap al final de la seva vida va ser fins i tot president de l'English Folk Dance and Song Society. En definitiva, aquesta activitat va tenir gran influència a la seva música, que sovint incorpora temes populars.
Abans parlaves de la vida, una mica dels trets més distintius o més importants de la seva trajectòria. Si parlem d'obres, les seves primeres estrenes, les més destacades, quines van ser?
Els seus primers grans èxits com a compositor arriben al 1910 amb les estrenes de la fantasia sobre un tema de Thomas Tallis i la seva primera sinfonia, coneguda com Sinfonia del Mar. La seva segona sinfonia, o Sinfonia a Londres, es va estrenar el 1914, just abans de la Primera Guerra Mundial. Tot i que per edat de la guerra se'n podria haver lliurat, o per nivell acadèmic podria haver tingut almenys un grau d'oficial, es va allistar com a soldat ras en el cos de metges. No obstant, va acabar la guerra com a director musical de les forces armades britàniques desplegades a França.
Ja se sap que quan un té vocació, tard o d'hora, aquesta vocació s'acaba imposant.
Sí. És a partir d'aquest retorn a la música i ja amb la guerra acabada que comença a produir obres de tots els gèneres. D'aquest període, per instrument solista, destaquen, per exemple, Flos Campi per a viola o el concert per piano. Per cert, ara que parlem de concerts per solista i orquestra, potser val la pena comentar que també va escriure per a solistes poc convencionals, com la tuba baixa o fins i tot l'harmònica. L'any 23 arriba el seu primer ballet, All King Cole, i dos anys més tard el seu primer oratori, Santa Civitas, que seria la seva obra coral preferida. També als anys 20 estrena la seva primera òpera, Hugh the Drover, a la que en seguiran unes quantes més, com veurem després, i escriu força música per banda. Durant tota la seva vida també va produir música de cambra i per orga, i a partir dels anys 40, bandes sonores per la ràdio, la televisió i el cine. Potser la seva banda sonora més famosa és la que va escriure per la pel·lícula Scott of the Antarctic, música que més tard reutilitzaria per la seva setena sinfonia, coneguda com Sinfonia Antàrtica i estrenada a Manchester el 1953 per la Halle Orchestra, dirigida per John Barbirolli.
Déu-n'hi-do, quanta música va fer Vaughan Williams, i música de gèneres i estils ben diferents. Ara parlaves d'aquesta orquestra, l'orquestra Halle, una orquestra que, per cert, si no anem equivocats, aquest any estan d'aniversari. En podríem parlar, no? Perquè em sembla que arriben als 150 anys, és així, Xavier?
Sí, sí, als 150 anys, sí, sí.
O sigui, que en podríem parlar, què et sembla, una propera crònica?
Sí, em sembla molt bé. Serà l'excusa perfecta per tornar a sortir de Londres, com ja vam fer amb Liverpool, i fer 5 cèntims sobre un dels puntals de la vida musical britànica fora de la capital, l'orquestra de Manchester i la seva seu, a l'Auditori Bridgewater, que té una de les millors acústiques del país.
Uh-huh. L'orquestra Halle és a Manchester.
Sí, és l'orquestra de Manchester.
Tornem, però, a Vaughan Williams. Ens comentaves que havia estrenat la setena sinfonia, una estrena que suposo que vindria quan ja era gran.
Sí, tenia ja 80 anys. I és que Vaughan Williams va ser molt prolífic fins al final, per a sorpresa de molts. De fet, després de l'estrena de la seva cinquena sinfonia, als prompts de 1943, dirigida per ell mateix als 70 anys, molta gent pensava que ja no donaria més de si com a compositor, però ben al contrari, es va mantenir actiu fins a la seva mort el 1958, any també de l'estrena de la seva novena i última sinfonia. Val la pena destacar que a l'última etapa de la seva vida no solament escrivia nova música, sinó que li agradava supervisar l'enregistrament de les seves obres. Potser recordaràs quan parlàvem fa dues cròniques de l'enregistrament de la integral de les seves sinfonies per Sir Adrian Boult, uh-huh, al capdavant de la Filarmònica de Londres. Doncs bé, Vaughan Williams va estar present a totes aquelles sessions de gravació, excepte, malauradament, la de la novena sinfonia, que estava organitzada justament el que seria el dia després de la seva mort.
Avui al Bloc de Nit parlem de Vaughan Williams amb el Xavier Romero. Aquest aniversari, el 50è de la seva mort, es recorda d'alguna manera el Regne Unit, Xavier?
Sorprenentment, no hi ha cap cicle organitzat com a tal. El que sí hi ha són moltes de les seves obres programades aquí i allà. Menció especial hem de fer de Richard Hickox i la Filharmonia Orchestra, que entre aquesta temporada i la següent tocaran, entre d'altres obres, totes les seves sinfonies. Aquest mes de maig, al Royal Festival Hall, hi fan la primera tanda amb els números 1, 2, 7 i 8, així com l'obra de l'Arc Ascending. També al South Bank, però a la sala més petita, la Queen Elizabeth Hall, hi haurà un altre concert de títol bastant curiós, que es diu Racons ignorats del paisatge musical britànic, on es tocaran no només obres de Vaughan Williams, sinó del seu gran amic Gustav Holst, així com de Bliss, també. I pel que fa al Barbican, a l'altre gran centre cultural de la ciutat, la Sinfònica de la BBC, d'aquí 3 dies, el dia 9, tocarà la Sinfonia número 6, així com la seva obra Cap a la regió desconeguda. Potser també hem de comentar el concert que es farà a Barcelona a càrrec de l'OBC, on es tocarà la Sinfonia 5, que va dedicar Sibelius, per cert, val a dir que Sibelius i Bowen Williams s'admiraven molt mútuament i que després de molt desitjar-ho van tenir ocasió de trobar-se un cop a Londres. Malauradament, cap dels dos no parlava la llengua de l'altre i la comunicació en francès va ser una mica limitada, el que va frustrar una mica les expectatives que els dos personatges havien posat en l'encontre, que això sí, estava ple de bona voluntat. I potser per acabar podem citar una d'aquelles curiositats que hem dit abans. A la Tonhalle de Zúrich, a finals de maig, els dies 27 i 28, es tocarà el concert per tuba baixa i orquestra.
Ara el Xavier ens feia un repàs per algunes obres de Bowen Williams que sonaran durant les pròximes setmanes. Segur que el Festival d'Estiu de Londres, els proms, també recordaran Bowen Williams.
I tant que se'n recorden. Hi ha obres seves a 8 dels concerts. Per exemple, la Filarmònica de la BBC amb Jean-Pascal Tortelier tocarà la seva quarta sinfonia junt amb obres de Rachmaninoff i Arnold Bax. La Halle Orchestra, que comentàvem abans, tocarà la vuitena sinfonia, així com el concert de violí del seu mestre, el Max Bruch, amb Janine Jansen de solista. La Filarmònica de la BBC tocarà el concert per piano. Més endavant, també la Simfònica de la BBC, en aquest cas, tocarà la Sinfonia 9 i altres obres, una obra que no hem comentat, el seu ballet Job I'm Asked for Dancing. La Sinfònica de la BBC també tocarà la Sinfonia Antàrtica, junt amb les Plèiades de Xenakis i els Planetes de Holst. I també, finalment, el concert que s'anomena L'última nit dels proms sonaran les seves Cançons del mar.
Abans, com de passada, has esmentat que Bowen Williams havia escrit òperes. Es representen o el que s'escolta en directe d'aquest músic, d'aquest compositor, és bàsicament la música sinfònica i algun concert?
Les seves obres es representen, però molt menys que la seva música sinfònica. Ara fa 2 anys l'Òpera Nacional Anglesa va presentar una producció de la seva òpera Sir John in Love, que està basada en el personatge shakespearià John Falstaff, el mateix que també va inspirar l'última de les òperes de Verdi. La composició de Bowen Williams està plena de temes populars anglesos, incloent un arranjament de l'arxiconeguda cançó Greensleeves. El mes de juny, el Sadlerswell Theatre, que és un dels principals escenaris per a la dansa aquí a Londres, presentarà la seva òpera El viatge del pelegrí, en una versió semi-escenificada a càrrec un altre cop de la Filharmonia Orchestra dirigida per Richard Hickok. Aquesta òpera està basada en una al·legoria amb el mateix títol de John Bunyan, un escriptor i predicador anglès del segle XVII, i explica el viatge d'un pelegrí a la ciutat celestial, trobant-se pel camí tota mena de personatges pel mitjà dels quals es volen donar missatges moralitzants. Alguns dels temes musicals d'aquesta obra apareixen, per cert, a la 5a sinfonia que hem comentat abans que tocarà a l'OBC. I, finalment, entre els dies 12 i 25 de juliol, el Festival d'Estiu d'Òpera de Buxton, a prop de Manchester, té previst oferir en el mateix programa 3 òperes de cambra anglesa, 2 de Holst i 1 de Bowen Williams. La de Bowen Williams és Riders to the Sea, que està basada en l'obra homònima de l'escriptor irlandès John Millington Synge i que explica com una dona irlandesa que ha perdut marit, cunyat i 5 fills en un naufragi perd l'últim fill també ofegat en el mar.
Estem arribant al final d'aquesta conversa sobre Rafe Bowen Williams. Qui vulgui saber més coses d'aquest compositor, Xavier, on pot trobar informació?
El millor crec que és adreçar-se a la web de la Rafe Bowen Williams Society, que es va crear l'any 1994 per promoure el coneixement, la interpretació i la gravació de les seves obres, així com per donar suport a qualsevol iniciativa relacionada amb el compositor, com va ser, per exemple, la creació d'un memorial al seu poble natal. La web està molt bé i conté una llista comentada de totes les seves obres, fragments de gravacions i una llista de concerts de tot el món on es toqui alguna peça seva, entre molts altres serveis i enllaços.
Recordem l'adreça?
Sí, l'adreça és rwsociety.com, és a dir, RWW, que són les inicials del compositor, society.com.
www.rwsociety.com.
Exacte.
Avui al bloc de nit ens hem acostat una mica més a la figura d'aquest compositor, de Vaughan Williams, amb motiu del 50è aniversari de la seva mort, de la mà de Xavier Romero. Xavier, moltíssimes gràcies una vegada més i fins ben aviat. Bona nit.
Gràcies a vosaltres i bona nit.
Romança Andante Sostenuto era el segon moviment del concert per a tuba baixa i orquestra en fa menor de Ralph Vaughan Williams. La versió era de Patrick Harrill, tuba, acompanyat de l'Orquestra Simfònica de Londres que dirigia Bryden Thompson.